Aquest estiu, com us dèiem, s'ha posat damunt la taula una nova polèmica que confronta els drets dels ciutadans a accedir a la cultura i els drets dels autors a cobrar una recompensa per la difusió de la seva obra. Parlem, en aquest cas, d'un decret del govern espanyol que ha entrat en vigor a principis del mes d'agost i que estableix un impost obligatori per al préstec de llibres a les biblioteques públiques. El Ministeri de Cultura deixa clar que el pagament del cànon no ha de recaure en l'usuari i qui l'haurà d'abonar són les mateixes biblioteques. Per entendre una mica més com funcionarà aquesta taxa i com pot repercutir en els pressupostos d'aquests centres, aquest matí ens acompanya Marta Cano, que és la responsable de coordinació bibliotecària de la xarxa de biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona. Senyora Cano, molt bon dia.
Molt bon dia.
En primer lloc, expliquem als nostres oients com es calcularà aquest cànon, perquè em sembla que és una mica complicat. Com serà això?
Doncs mira, aquest cànon han establert, justament el decret el que estableix és com es calcularà aquest cànon, i es calcula sobre dues variables. Una variable que fa referència a les obres, al que s'oferta, i una altra que fa referència als usuaris que fan ús de préstec. Llavors recordem que aquest cànon es paga només sobre les obres que tenen drets d'autors. És a dir, hi ha un conjunt d'obres que està a les biblioteques públiques que no tenen drets d'autors vigents. Per tant, només sobre aquest conjunt d'obres. Aleshores, es pagarà 0,004 per cada préstec que s'efectui... 0,4 cèntims, sí. Per cada préstec que s'efectui sobre una obra que tingui drets. I, per altra banda, sobre els usuaris, el que es pagarà és 0,05 cèntims per cada usuari que hagi fet un préstec durant un any.
Això és a partir del 2016, i fins aleshores hi ha un altre cànon temporal, diguéssim,
sí.
No?
De fet, aquest cànon ara ja es pagava, ja s'estava, bueno, ja hi havia un pagament establert fins ara, que era de 2 cèntims sobre l'oferta de llibres en préstec que es prestaven en un any, que s'ha pagat d'aquella manera, diria jo, no? I ara hi ha una transitòria que recollirà, ja no me recordo com anava això.
16 cèntims
per cada llibre que s'adquireixi o que s'hagi adquirit en aquest any anterior, perquè només serà per un any, i que sigui a susceptible préstec i amb drets de préstec.
Sense efectes retroactius,
m'imagino,
no? Sense
efectes retroactius, no.
I a més s'hauran de sumar 5 cèntims que heu de pagar cada any per cada usuari que s'hagi endut algun llibre al llarg de l'any.
Sí, que això és el que et deia de les dues variables, sobre l'oferta i sobre l'ús, diguéssim.
Com a mínim queden alliberades una sèrie de centres en funció dels habitants que hi hagi en aquell municipi on estan establertes, no?
Queden alliberades totes les biblioteques, perquè això només no afecta només les biblioteques, afecta biblioteques, arxius, museus, fonoteques, tots els que facin préstec d'aquest tipus d'obres. El que passa que les biblioteques tenen el gruix més gran, no? Llavors queden exempts les biblioteques que estiguin en municipis de menys de 5.000 habitants, que en el cas de Catalunya n'hi ha bastantes, i els bibliobusos també, perquè ofereixen els seus serveis en municipis de menys 5.000 habitants, no? I queden absents també les biblioteques que estan integrades en el sistema educatiu espanyol, que bàsicament són les biblioteques escolars que en el nostre sistema brillen per la seva absència, i després les biblioteques universitàries.
Pel que fa a la xarxa de la Diputació, quantes biblioteques poden quedar afectades, doncs?
Doncs ara mateix tenim 216 biblioteques i 9 bibliobusos. Hauríem de restar les biblioteques que estan en municipis de menys de 5.000, que jo així de memòria diria que són unes 20 o alguna cosa, un percentatge així.
Heu fet un càlcul del cost que pot comportar-vos en els pròxims anys, això?
Mira, encara no, perquè hi ha moltes variables. És a dir, nosaltres sabem quants llibres tenim les biblioteques i quants préstecs fem, però d'aquests llibres, quan són susceptibles als drets d'autor, no és tan fàcil de calcular. Perquè, clar, nosaltres el que tenim, el que guardem a la base de dades és l'any d'edició d'aquell llibre, però no l'any de creació. Per tant, si ara em fas dir quants llibres hi ha en una biblioteca que estan exempts de drets, no? Doncs no és fàcil de calcular. Per això una de les coses que s'havien demanat també és que en lloc de fer variables d'aquest tipus fessin un cànon fixe, perquè és més fàcil, no? Això no serà senzill. Jo diria que el primer que hem de fer és sentar-nos a interpretar-la bé i després veure com es calculen aquestes variables.
No perquè serà senzill calcular-ho per part vostra,
gens,
ni controlar per part de l'administració, per part de l'Estat, que s'està realment fent un càlcul adequat.
Clar, jo crec que el que hem de fer és sentar-nos i posar-nos d'acord de com es calculen aquestes variables i fer-ho tothom igual, perquè no és senzill.
Però vaja, pel moviment que teniu anualment, més de 9 milions de documents que teniu en el vostre fons i que, bé, les persones inscrites com a usuaris són 2,5 milions de persones, potser és un pal considerable.
No, però fixa't que sobre aquests 2,5 milions de persones que tu dius, la llei només afecta els que són actius, és a dir, els que han utilitzat el carnet de préstec per fer préstec, perquè tu pots anar a la biblioteca a fer altres coses, no? Ja tenim molts usuaris que utilitzen internet, per exemple, o que venen a fer consulta, aquests estan absents. Llavors, actius, jo ara et podria dir que ens quedaríem amb 900,000. Si d'aquí restem els dels municipis de menys de 5,000, els dels bibliobusos, i després la llei preveu que els usuaris amb discapacitat tampoc, clar, això com ho comptarem? Nosaltres no li demanem un usuari que té una discapacitat, no guardem aquesta dada, no? Aleshores, probablement, seria probable que aquesta quantitat es quedés en, jo què sé, en 650,000 usuaris. T'ho dic, ara estic fent números molt exagerats, eh? Però que els números es rebaixen, segurament, no? I després, sobre els préstecs, el mateix. Aquí hi ha interpretacions que s'han de fer, no? Perquè de què estem parlant? De que cada, quan una, pagarem un cànon sobre exemplar prestat o sobre préstec sobre un mateix exemplar? Clar, això varia molt,
però
si
clar,
la deixes moltes vegades.
Està clar que és molt confusa la llei, per tant heu de seure i parlar, però la llei va entrar en vigor l'1 d'agost i no teniu previst d'haver d'abonar ja en algun moment algun d'aquests cànons?
L'abonament s'ha de fer en l'any següent, entre gener i juny. Per tant, jo crec que d'aquí a final d'any hem de sentar-nos a veure aquestes variables, hem de discutir com ho paguem i qui ho paga, però després aquesta llei, nosaltres creiem que els autors tenen dret a cobrar, eh? Els autors, la propietat intel·lectual, la llei de propietat intel·lectual es fa entre altres coses per fomentar la creació i tenen dret a cobrar aquestes coses, i les biblioteques públiques fem uns usos de les seves obres i les seves creacions, no? El que hem de veure és que aquesta llei ha arribat en un moment en què els pressupostos han marmat molt. Des del 2008 les biblioteques compren molt menys del que es comprava abans, i el punt més feble d'aquesta escala és l'administració local, és l'Ajuntament, no? Si un Ajuntament que ara s'està gastant, no sé, posem 2.500 euros en comprar documents, no? Perquè no només parlem de llibres, parlem també de pel·lícules, i ara li dius d'aquests 2.500, 500 els has d'adreçar en pagar aquest cànon, el que farem és tenir menys oferta pels ciutadans, és a dir, al final no pagaran els ciutadans, però indirectament sí, perquè tindran una oferta menor, no? Aleshores hem de ser capaços de buscar sistemes que ens ajudin a que això no afecti a la política d'adquisicions de les biblioteques públiques, que ja està molt marmada des del 2008 cap aquí, no?
Però com ara què?
Com ara què?
És a dir, d'entrada, el més possible o factible que pugui passar és això, no? Doncs que una biblioteca té un pressupost i decideixi doncs, que si ha de dedicar una part d'aquest pressupost a pagar aquest cànon, doncs hi haurà menys entrades noves en la seva oferta, no?
Mira, però jo et posaré un altre exemple. Les biblioteques reben documents que compren ells, però també documents que compra la Diputació de Barcelona o compra la Generalitat de Catalunya. El cànon l'han de pagar els ajuntaments, no? Llavors, imagina't que jo sóc un ajuntament que no tinc masses diners i decideixo que no inverteixo en comprar fons, hauré de pagar un cànon d'un fons que em ve d'altres institucions. D'això n'hem de parlar.
És a dir, que la Diputació podria estar disposada a ajudar els ajuntaments a pagar part d'aquest cànon.
La Diputació treballa per ajudar els ajuntaments a portar endavant el seu sistema de lectura pública en adquisició de documents i en el que calgui, no? I això és una de les coses que hem d'estudiar, no? Hem de veure quin és el rol que vol fer el Ministeri, no? I quin és el rol que vol fer la Generalitat. I d'això se n'ha de parlar.
En qualsevol cas, sí que deies que hi esteu d'acord com a concepte, no? Que cal remunerar d'alguna manera els autors pel préstec de la seva obra.
Totalment, totalment. És a dir, les biblioteques treballen pel foment de la lectura i això se beneficia tota la cadena, i el principal element de la cadena és el creador, no? Només faltaria. Sí,
però us sembla bé que el pes del pagament d'aquesta taxa recaigui en els ajuntaments?
No, això és el que creiem que s'hauria de... que hem de veure com ho hem de fer, no? Perquè segurament és l'eslabó més feble, l'Ajuntament, en aquest sentit.
Doncs, en definitiva, els principals beneficiaris d'aquesta taxa doncs, haurien de ser els autors, i per això també volem parlar aquest matí amb Guillem Jordi Graells, que és el president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Senyor Graells, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què els sembla, aquesta taxa?
A veure, aquesta taxa no és nova, i celebro que en digueu taxa, no impost, i és el tercer intent que fa l'estat espanyol per legislar o per normativitzar una cosa que està obligada per una directiva europea de fa gairebé 20 anys. Com que tant el govern del PSOE anteriorment com el govern del PP han fet uns nyaps increïbles a l'hora de legislar-ho, cada vegada ha calgut recórrer a Brussel·les, fins i tot hi ha hagut condemnes del Tribunal Europeu, que han obligat el govern a tornar-ho a legislar. I aquesta vegada tornarem a recórrer a Brussel·les perquè el nyap continua i no s'ha atès cap ni una de les suggerències, dels suggeriments que eren per simplificar, per millorar-ho tècnicament, etc, etc, que han fet les associacions d'escriptors i l'entitat de gestió que ens representa, que és TEDRO. Per tant, no només no estem satisfets, sinó que sabem, per l'experiència de les dues, dels dos intents anteriors, que tot això quedarà en no res, que serà incobrable i que té unes formes de gestió i d'administració tan cares que finalment s'acaben menjant tot el que es recapta.
Sí, de fet, la senyora Cano ja deia que aquesta taxa, que d'una manera o d'una altra s'hauria d'estar doncs, abonant des de l'any 2007, ja es feia d'aquella manera. Per tant, veig que el pessimisme és el que marca l'entrada en vigor d'aquesta nova taxa, senyor Graells, a partir de l'1 d'agost. I, de fet, la senyora Cano ja ha dit que era molt complicada de calcular, si més no.
Sí, com que he estat sentint el que parlàveu amb la senyora Cano, a part d'alguna matisació molt de detall, hi ha coses flagrants. Si la Diputació de Barcelona, per posar un cas, fos la titular, que no ho és, de les biblioteques, seria una única entitat a la qual facturar. Com que això no es fa així, sinó que diu clarament que és la titularitat, vol dir que t'has d'adreçar als X ajuntaments de Barcelona, majors amb més de 5.000 habitants, fer una facturació per cadascú, discutir amb l'interventor d'aquell ajuntament, etc. O sigui, l'experiència... Ara han canviat algunes quantitats i alguna fórmula, però bàsicament és la mateixa que estava en vigor des de la desgraciadíssima llei del llibre a la biblioteca i la lectura dels societes. Això què va comportar? El primer any el govern va assumir el deute històric i va pagar 1.300.000 euros, allò, per fer net. I és l'únic any que s'ha cobrat, és l'únic any que s'ha pogut repartir els autors. Perquè a partir d'aquí va començar un viacrucis de parlar amb les 17 autonomies, amb les 52 províncies i comunitats, etc, etc, etc. I cada any hi ha hagut una recaptació més baixa. La última ha estat de 27.000 euros. Perquè, evidentment, a la que les entitats locals han sabut que la majoria no pagaven i tampoc no s'instarà un procés judicial per quantitats a vegades ridícules, doncs la gent ha deixat de pagar, o les administracions han deixat de pagar.
Com hauria de ser, per tant, senyor Graells, segons els escriptors, aquest cànon?
Amb una forma de cànon fix o calculable, en llargs períodes, per no obligar a fer moltíssimes més operacions o que les biblioteques hagin de sobte de començar a recatalogar els seus fons en funció de si són en domini públic o no i totes les coses que deriven d'aquest disbarat que s'ha legislat, i, a més, això centralitzar-ho. Si això, el Ministeri de Cultura, cap a alguna cosa hauria de servir, perquè si ha estat transferida la cultura a totes les comunitats autònomes, per què diables existeix? Si el Ministeri de Cultura ho assumís com va fer el primer any, amb una sola factura, a partir de les dades globals de lectura, de préstecs, etc, etc, de tot l'Estat, s'acabaria i tindria un cost de gestió baixíssim i, a més, hi haurien les dades com per fer el repartiment de manera justa, de manera que també arribés als autors més prestats els diners que els correspondrien i no els hi arribés als autors que no són prestats a les biblioteques.
Em sembla que per part de biblioteques, senyora Cano, també estarien d'acord bastant en que el cànon fos d'aquesta manera, no?
Home, nosaltres creiem que s'han de buscar fórmules que siguin més fàcils de calcular, que segurament aquí, com deia el senyor Graells, ens costa més el farcit que el gall, no? I llavors això deixa de tenir un sentit. És a dir, que ja no parlo de tot el que ha parlat ell, de la visió dels autors, però el que ens costarà a nosaltres fer aquests càlculs, doncs no és baladí, no? Després, un cop, suposo, haguem establert les fórmules d'acord entre tothom, doncs serà més senzill, però no és una cosa... No és, per això, quan tu em deies, heu fet uns càlculs, és que ens hi hem de posar, és que no és una cosa senzilla.
Aquesta taxa, senyor Graells, que en teoria recapta, no haurien de recaptar les entitats que gestionen els drets d'autor, això els sembla bé que els escriptors que sigui aquestes entitats?
Home, clar... Nosaltres, com a associacions, no directament, però sí, per exemple, Cedro, ja no parlo d'altres entitats de gestió, el Centre Espanyol de Drets Reprogràficos té una junta directiva composta al 50% per editors i al 50% per escriptors. Per tant, vol dir que els sectors organitzats, tant del món dels escriptors com del món dels editors, som els que decidim les fórmules de gestió. Mm.
Que cobrin una comissió també és correcte per a aquest servei, a aquestes entitats?
O és que aquestes entitats de gestió no són subvencionades pel govern ni per ningú, per tant, han de viure de les quantitats que detreuen de l'administració de les quantitats que recapten en representació dels seus associats.
A nosaltres ens pot passar una mica el que deia el senyor Graells, que han d'anar a diferents municipis a cobrar, no? Si no hi ha una entitat que gestioni tots els drets, que en aquest cas Cedro sembla que gestionaria els drets d'autors de llibres i també audiovisuals, però falta per veure altre material que poden tenir, doncs, fotografies o... clar, a nosaltres també ens passaria que hauríem d'anar a diferents portes a pagar, que això és una mica el que ell deia, que també dificulta, doncs, que no hi hagi un recaptador únic i un distribuïdor.
La complicació evident d'aquest decret que regula la llei del 2007, per la qual ja s'havien de pagar una taxa en concepte de drets d'autor, teòricament uns 20 cèntims per cada obra que adquiria una biblioteca. D'aquests diners, senyor Graells, de moment, fins ara, què han estat cobrant?
Doncs jo li dic, el primer any, que devia ser, si la llei va ser el 2007, devia ser el 2008, el primer any que el Ministeri devia pagar-ho, el 2009, es va pagar 1.300.000 euros i es va poder fer un repartiment. Tots els anys posteriors en què el Ministeri només ha pagat per les biblioteques de les quals és titular, o sigui, la Nacional, la del Ministeri de Defensa i no sé què més, han arribat quantitats cada any més exigües, tant així que el fer el càlcul del que costaria administrar-ho per repartir-ho als autors, efectivament, es menjava l'administració aquesta quantitat. Per tant, aquestes quantitats, per decisió de l'Assemblea General de Cedro, s'han acabat destinant al fons social amb el qual es paguen els casos d'urgent necessitat d'escriptors, doncs, que estan en situació econòmica feble o vulnerable, perquè, ja dic, repartir 27.000 euros costava massa i, per tant, han anat a parar, diguéssim, els autors que estan en una situació més vulnerable.
De fet, la senyora Cano ho deia, aquesta mesura és, vaja, d'obligat compliment perquè ve derivat d'una directiva europea. Per tant, si és una directiva europea, a la resta de països de la Unió Europea deuen haver trobat solucions segurament més satisfactòries que no pas aquesta, no, senyora Cano?
A veure... Ah, perdó.
No, parli, senyora Ensel.
No, a veure, aquesta compensació per préstec bibliotecari, com tantes altres coses derivades de la propietat intel·lectual, va néixer als anys 40 del segle passat als països nòrdics, escandinaus. Per tant, hi ha experiències, hi ha fórmules, hi ha mecanismes superconeguts, superestablerts a tota Europa, a tota l'Europa comunitària. Només és l'Europa del Sud, la dels espavilats, cosa que també arriba als nivells governamentals, els que contínuament són denunciats a Brussel·les. Portugal, Grècia i Xipre, i Espanya. Però tots els altres països és una cosa de la que ni es parla perquè està absolutament assumida, vehiculada, mecanitzada de la manera més senzilla d'aquest món. I per quantitats que no tenen res a veure amb aquestes xifres que estem parlant. També val a dir que els volums de préstec en altres països són també considerablement superiors als que es produeixen a l'estat espanyol.
Els models de pagament per això són diferents, també. És veritat el que ell diu, els països nòrdics fa molts anys que paguen, no? No només l'Europa mediterrània no paga, França també li va costar uns anys, em sembla. I els models són diferents, inclús en els diferents països nòrdics.
Sí, però...
Tant a recaptació com a... No, ho dic només per la pregunta que ens feien, Vull dir que no hi ha un únic model. Hi ha, com diu el senyor Graells, hi ha models establerts des de fa molts anys i que podríem triar sobre diferents models,
exacte.
Que no hi ha un únic model, no?
Exacte. I que... És a dir, han anat a triar la pitjor fórmula possible, la més dispersa, la més burocràtica, la més atomitzada, enfront de totes les que es podrien haver copiat.
I diu, senyor Graells, que aquests altres models europeus del nord són més senzills i fàcils de dur a terme. Expliqui'ns un d'aquests models. S'assembla molt al que vostès proposen, per exemple.
Sí, és una centralització a nivell de governamental dels països, evidentment, no són països diferents, no són països amb diverses cultures, llengües, autonomies com aquí, però que és el govern qui assumeix aquesta compensació com una més de les seves línies de suport a la cultura. Evidentment, de que tenen les dades del volum, dels préstecs, sí, etcètera, etcètera, i en la majoria de països es paga per volum de préstec, perquè la fórmula que hi havia fins ara, que és els 20 cèntims famosos per cada llibre que es comprava amb destí al préstec, independentment de si no es prestava mai o si es prestava 100 vegades, tampoc no era una fórmula ni justa ni satisfactòria.
Aquest cànon, senyora Cano, va destinat a aquestes noves adquisicions, però si hi ha sessions, per exemple, de gent que us porta doncs, llibres de casa o antics o moderns, també s'aplicarà aquest cànon
o
ja no?
De fet, afecta a qualsevol obra que s'ofereixi en préstec que estigui susceptible a tenir drets d'autors, no? De fet,
ho deia per aquesta primera taxa d'aquest primer any i mig, que és només per les obres adquirides.
És només per les obres adquirides.
És a dir, les obres regalades o cedides, en aquest cas, no?
Són coses d'aquestes que s'han d'interpretar. És com el que dèiem de la part aquesta que s'ha de pagar sobre els usuaris que fan préstec. Clar, si jo soc un usuari que faig préstec i m'enduc préstec només d'obres que no tenen drets, també pagaré per aquest usuari de préstec, no? Vull dir que, clar, a vegades hi ha fórmules que poden ser més o menys injustes, no? I una cosa segurament compensarà l'altra, però ens ho hem de mirar bé, eh? Perquè segurament si el senyor Graells i jo en féssim una lectura, faríem una lectura en alguns casos diferents, no? Per alguna lectura que he fet. Llavors, cal veure, el que et deia, eh? Cal veure molt bé com s'interpreta tot plegat.
En qualsevol cas, parlàvem abans de les obres que ja no tenen drets d'autor, que són les obres que... quines són aquestes, les que han passat quants anys des de la seva creació?
En el cas dels llibres, són els que fa 80 anys que l'autor és mort i que no, ja no...
Bé, 80 anys fins als morts de l'any 1987.
Exacte.
La llei del 1987 ho va rebaixar a 70.
A 70. I llavors,
I el problema és la casuística infinita internacional, perquè, clar, això només es resa pels autors espanyols.
Després
el problema és que cada país hi ha una llei de propietat intel·lectual que passa al domini públic les obres de manera diferent, i a vegades en fórmules fins i tot una mica complicades.
I els préstecs afecten a qualsevol obra, sigui d'autor espanyol o sigui de qualsevol altre autor.
Exacte.
I després els materials audiovisuals tenen un altre, o sigui, encara per fer-ho més difícil, no? Els materials audiovisuals tenen uns altres terminis.
Per això nosaltres proposàvem un sistema molt més senzill, com el que es fa amb el tema de les fotocòpies. Com que és impossible controlar una per una totes les fotocòpies que es fan, el que té Cedro establert és un sistema de llicències pels quals, a canvi de pagar una quantitat anual per nombre, si és un centre educatiu, per nombre d'alumnes, per exemple, o si és una biblioteca, pel nombre de volums i de lectors, etcètera, etcètera, pagues una llicència anual i ja està, i no has de donar més explicacions de res. Estàs cobert en la compensació, en aquest cas, de la còpia privada, o en aquest altre cas seria del préstec bibliotecari. Llavors ja és feina de l'entitat de gestió a tenir, a través d'enquestes, a través de sondejos, a través de fórmules d'estudis, com ha de distribuir això, perquè el que no és possible seria tenir un inspector al costat de cada fotocopiadora apuntant quines fotocòpies es fan de quin autor.
Pel que fa a les noves edicions, és a dir, d'una obra que ja han caducat els drets d'autor, però se'n fa una edició nova per part d'una editorial, aquesta obra tampoc genera drets d'autor, no?
No, el dret d'autor el genera la data de creació de l'obra i de l'autor, no de la data d'edició del document, que és el que et deia, clar, els catàlegs, el que guardem, tot i que tenim mitjans per saber-ho, però el que guardem i explotem fins ara és la data d'edició d'aquell document, no? Que és el que et serveix per localitzar aquell document. Clar, ara hem de treballar sobre dates de creació, diguéssim, i de drets que tenen aquestes obres, que no és fàcil. I després hi haurà tota la part del llibre electrònic, que també, vull dir que sobre els llibres electrònics els autors també tindran uns drets i també haurem de gestionar aquests préstecs, i vull dir que no, tot plegat s'ha de treballar bé.
Senyor Graells, per acabar, què li diria a aquells usuaris que són crítics amb aquest decret, amb aquesta taxa, perquè diuen que d'alguna manera restringeix l'accés a la cultura?
Que no és veritat que la cultura existeix perquè hi ha uns creadors que la fan, i si aquests creadors cada vegada són més víctimes del todo gratis, del accés lliure, etcètera, etcètera, aquests creadors o bé desapareixeran o es convertiran en aficionats de diumenge a la tarda. si no es compensa per una banda, s'ha de compensar per una altra. I tampoc no crec que hi hagi gaires creadors que el que aspirin és a ser funcionaris de l'Estat per crear.
Doncs queda clar el missatge del senyor Graells de cara a la gent que no veu clar la introducció d'aquesta taxa, d'aquest cànon, i també el missatge des de les biblioteques, que reconeixen i admeten que serà molt difícil dur-lo a terme, calcular-ho i, per tant, acabar doncs, pagant la xifra que l'Estat espera o no espera, perquè quan publica un decret tan complicat com aquest, doncs podríem començar a sospitar quines són les veritables intencions del govern. Senyor Graells, i senyora Cano, moltíssimes gràcies per haver-nos il·lustrat sobre aquest tema avui al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Aquest estiu a Catalunya Ràdio, tria i remena.